Benvinguts a una nova edició de Món Cultural, edició número 11 d'aquest cap de setmana del 21 al 23 de febrer, on farem aquest viatge habitual per al món de la cultura, del teatre, de la literatura, de la música, dels animals domèstics, dels hobbies, del col·leccionisme, una mica de tot. Cada setmana pues, parlem d'un tema d'actualitat i fem una petita agenda de lo que es pot gaudir a la ciutat de Barcelona durant aquest cap de setmana o altres dies. I com sempre, aquest viatge per al món cultural el fem Conxita Brotons.
Hola, bona tarda.
A l'Agustí Martorell.
Hola, què tal?
I un servidor, el Joan Ribas. Comencem parlant amb aquest tema dels Beatles, el Unit is Love, d'una obra de teatre que s'està podent veure a la Villarroel. És una segona vegada, perquè ja el 2023 es va fer aquesta obra. És una obra basada en un text de Mike Bartlett, que es va poder veure a Londres el 2010 i després en altres properes anys, el 2012 i el 2020, i el de Villarroel va arribar també el 2023. Ara torna fins al 16 de març, aquest Love, 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 amb una direcció de Julio Manrique i interpretat per Laia Marull, David Selvas, Clara de Ramon i Marc Bosch. Què és Love, Love, Love? Pues són tres èpoques diferents d'una parella. Comença l'any 1967, precisament quan s'està oferint un concert a la BBC dels Beatles via satèl·lit, i durant aquest any, aquest moment de la primer acte de l'obra, es pot veure dos germans que viuen junts, un d'ells, el David Selvas, que és el típic que vol viure, no sap molt bé què, no vol treballar, vol gaudir de l'època hippie, i el seu germà, que és una mica més seriós i que aquella nit ha quedat amb una noia que ha conegut per gaudir d'un sopar a casa. I el que vol és que el germà se'n vagi, però aquest està amb ganes de conèixer algú. I és aquesta primera part on bueno, es coneixen, tenen 19 anys, es coneixen el David Selvas i la Laia Marull, els seus personatges, i ja s'enamoren. I a partir d'aquí volen canviar el món, com molta gent en aquella època hippie, no? El segon acte són uns 20 i pico anys després, on veiem aquesta parella que ja han tingut dos fills, un de 14 i una altra noia de 16 anys, i la seva vida no era com ells preveien, de canviar el món, de fer bons actes, sinó s'ha complicat bastant, no? Inclús ja tenen discussions de parella, enfrontaments, infidelitats, surt una mica de tot en aquest segon acte. I el tercer ja acte ja els veiem jubilats, el 2011, on bueno, s'han separat i la seva vida pues, cada un ha tirat per un camí diferent. Els seus fills, un d'ells està com una mica fora de lloc completament, i el personatge de la noia també volia ser violinista d'èxit, però la seva vida tampoc ha sigut com ella esperava. No? Bueno, és una obra que està bastant bé, tot i que al començament el personatge de la Laia Marull, que és un personatge molt extrovertit, que no para de xerrar, em va posar una mica nerviós, no sé si és per una sobreactuació de l'actriu, que suposo que no, que és perquè el personatge necessitava aquest ritme extenuant de forma de parlar. I està molt bé perquè els diferents actes es van fent. Quan acaba el primer hi ha com unes cortines transparents on es projecten imatges de l'època, cançons, i mentre s'està canviant el decorat, no? Es veu més o menys perquè és una cortina transparent i es va canviant el decorat. Llavors comença el segon acte i el tercer passa el mateix. Bueno, una obra que està bé i que en aquest cas val la pena sobretot per als quatre actors que interpreten els diferents moments de la seva vida, i que està molt bé perquè la noia interpreta el personatge quan té 16 i la mateixa interpreta el personatge quan té 36, i te'l creus, tant la transformació física com el pentinat o el vestuari, està molt bé. Ja sabeu, Love, 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 a la sala Villarroel fins al 16 de març. I més cosetes, aquest cap de setmana arriba el Book Music Festival, ja sabeu, tot ara té que ser en anglès, el Festival de Literatura Musical, el 21, 22 i 23 de febrer es pot veure a la Fabra i Coats, i és un festival que comença ara, és la primera edició, de literatura musical especialitzada. És una fira del llibre, també hi haurà conferències, hi haurà també classes magistrals, concerts de música en viu en diferents llocs, Fabra i Coats i altres. Book Music Festival és això que acabem de comentar. També a Sants arriba la primera edició del llibre Sants, aquest dissabte 22 de febrer, de 10 a 20 hores, a l'Auditori de les Cotxeres de Sants. Es fa aquesta primera fira de llibres en català d'editorials independents dels Països Catalans.
Ah, pues, bueno.
Igual està per allà el Bertí Editor, pues, no he sabut trobar.
Això és el que estava pensant. Però ja s'havia fet. A les Cotxeres s'havia fet ja la fira del llibre en català fa anys. S'havia fet.
Sí, bueno,
és
una nova...
és la fira que després ha
crescut. Va ser la setmana del llibre en català.
Ha crescut i ara és la que es fa... bueno, aquest any s'ha fet allà
al Passeig Lluís Companys. Sí,
sí, sí.
En aquest cas és la primera edició, hi haurà llibres, editorials, recitals, concerts, xerrades, taules rodones, tot això a l'Auditori de les Cotxeres de Sants.
A quina hora és?
Dissabte de 10 a 20, tot el dia.
Bueno, potser la tarda potser sí.
També es farà un acte d'homenatge a Àngel Guimerà.
Ah, està bé.
I com frivolitat, doncs, també arriba el Croissant Fest al poble espanyol. El 22 i 23 de febrer tenim un festival dedicat al croissant, no? I trobarem propostes dolces, salades, els crònuts, els cruffins, els croquis, tot tipus de croissants, i hi haurà pastisseries com la Hoffman, que també ens deleitaran amb les seves propostes culinàries, no?
Això és molt car, aquesta pastisseria.
La Hoffman, sí, diuen que és la millor, no sé si és veritat o no, no. Mai
diuen que és la millor,
sí,
diuen.
Segurament,
segons
sí.
Els entesos, diuen que és la millor que hi ha a Barcelona.
Bueno, doncs ja saps, poble espanyol, cap de setmana vas cap allà i a veure què ens ofereixen. I ara també el que farem és escoltar un tema d'una magnífica banda sonora que va composar Ennio Morricone per la segona pel·lícula del director Terrence Malick, que es va titular Días del Cielo, que va ser rodada el 1978 i que ens servirà per parlar amb l'autora d'un llibre que s'acaba d'editar sobre un cineasta català, Néstor Almendros, director de fotografía. Aquí está Días del Cielo de Ennio Morricone.
Thank you.
acabo de dir, s'acaba d'editar un llibre coeditat per l'editorial Coma Negra i l'Ajuntament de Barcelona. Es titula El retorn de Néstor Almendros, amb el subtítol Vida, èxits i anhels d'una superestrella de Barcelona. I la persona que ha fet aquest llibre es diu Laura Gavaldà Mestre i la tenim amb nosaltres aquí en directe. Benvinguda, Laura.
Moltes gràcies, encantada d'estar aquí.
A tu per vindre, no? I per haver fet la possibilitat d'escriure aquest llibre, que és bastant curiós perquè tu ets una metgessa, no? I és la teva primera experiència editorial a l'hora de publicar un llibre, no? D'escriure un llibre, vaja. Com va sorgir aquest projecte? Primer d'escriure i sobre aquesta gran persona que era Néstor Almendros, bueno, suposo que les dues coses van vindre juntes, no?
Sí, 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 efectivament. Realment va haver-hi una motivació de tipus personal, perquè Néstor Almendros va ser amic d'infància i adolescència del meu pare, eren de la mateixa edat, i la mare de Néstor Almendros, Maria Cuyàs, era també íntima amiga de la meva àvia paterna, eh? Ells van mantenir una amistat sobretot amb la Barcelona de la postguerra i després, l'any 84, jo vaig tenir la fortuna de poder-lo conèixer personalment arrel d'un encontre familiar, eh? Amb ell i la seva família, tant la mare com el germà. Mm. Aleshores, doncs, aquest encontre, n'hi va haver algun més, realment doncs, a mi em va marcar molt, no? El personatge era jo, doncs, joveneta. Per motius que a vegades no saps ben bé per què, quedes com dipositària doncs, de les fotos familiars, de les cartes, fins que en un moment donat va haver-hi l'opció, l'oportunitat doncs, de poder investigar en primer lloc i després plasmar tot això en forma de llibre.
Una gran recopilació de dades, de cartes, suposo que et va portar molt de temps, no? A més, te'n va agafar també durant la pandèmia, que vas començar abans, no?
Sí, sí, efectivament, tot el que era... Jo sempre dic que és la meva segona tesi doctoral. Primer va haver-hi una feina ingent amb recopilar dades. En un primer moment eren dades doncs, tant de biblioteques, d'arxius... vam tenir la gran sort que Néstor era un gran escriptor, hi havia bastant material epistolar, el que passa que absolutament dispers. En una segona etapa doncs ja vaig entrevistar-me amb persones que l'havien conegut, però sí que és cert que entremig va aparèixer la pandèmia, llavors el projecte es va haver d'aturar i es va tornar a reprendre doncs, un temps més tard fins a dia d'avui. El gran repte va ser això, que tot el seu llegat estava dispers. També l'altra sort és que ell era una persona amb un alt sentit del didactisme i va deixar escrita doncs, la seva autobiografia professional, un llibre que es diu Dies d'una càmera, avui dia descatalogat, molt buscat, i que allà ell doncs, explica tota la seva obra, però clar, dirigida més aviat als professionals, tot i que el gran públic s'entén, eh?
Sí, 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 perquè és molt amena aquesta biografia, perquè t'explica pel·lícula per pel·lícula com ell fotografiava, la forma que tan sensible que tenia d'utilitzar la il·luminació habitual d'un carrer o d'un lloc, no? Perquè li agradava molt la pintura, els museus, i es va fixar molt en pintors com Vermeer i altres, no? Per després, a l'hora de dedicar-se a director de fotografia, utilitzar la més mínima il·luminació artificial, no? Era així, realment, Néstor Almendros.
Sí, sí, exactament. Ell realment va ser un gran mestre del que en deia la llum natural. Tot això jo ho he après realment a través de gràcies a haver escrit el llibre, al parlar amb altres col·legues, directors de fotografia, doncs que realment Néstor Almendros és una figura venerada, no?, entre les persones de l'ofici, perquè ell era un, d'alguna manera... impulsor o el gran, diguem, defensor del que en deia la llum natural i lògica. De fet, en aquesta pel·lícula que ha sonat la banda sonora, Dies del Cielo, es va no enfrontar, però va sobtar la seva manera de treballar els il·luminadors de nord-americans perquè ho il·luminaven tot com una mica l'antiga usança, no? D'una manera doncs, més frontal, amb molta llum, i ell quan arribava a l'escenari, no? Deia, jo en lloc d'obrir llums em dedicava a apagar-los, per promoure doncs, aquesta llum amb natural i amb sentit. Terrence Malick el va apoyar en tot moment i clar, el resultat va ser aquesta obra excelsa, no? Amb un Òscar mereixadíssim.
Meravellosa, a més. Molta part de la filmació era feta durant aquesta hora màgica del capvespre, no? Quan se'n va anar al sol i aquesta llum tan particular, no? I que a més tu utilitzes per tancar el teu llibre, no? Recordant a Néstor Almendros. Recordem una mica biogràficament, els seus pares eren mestres, eren pedagogs que van treballar molt durant la República, es deia Herminio Almendros i Maria Cuyàs, la seva mare, i bueno, una vegada acabada la Guerra Civil, desgraciadament a l'entrada de la dictadura, Herminio Almendros es va tindre que exiliar, no? I dins dels llocs que li van oferir, pues va triar Cuba, no? I volia millor anar a Mèxic, li van dir que no, però Buenos Aires tampoc, i al final va triar Cuba i se'n va anar allà. I la seva mare es va quedar a Barcelona, no? Durant la Guerra Civil, els fills d'Herminio Almendros i Maria Cuyàs van estar visquent a un poble a prop, no?, que es diu Calders, no?, que està a prop de Manresa, crec.
Sí. De fet, una mica el llibre està vestit en base als exilis tant de la família com propis, i doncs venim a dir, no?, que Calders, entre cometes, va ser com el primer exili d'en Néstor, perquè durant la Guerra Civil els dos pares es van quedar a Barcelona i ell amb els dos germans, ell era el mitjà, hi havia una germana més gran i un germà més petit, tot i que d'edat molt propera, doncs van passar la guerra a Calders, un poblet del Moianès, doncs a la vora de Moià, I passada la guerra, el pare Herminio Almendros, que tot i que no havia tingut cap càrrec polític, de fet ell va ser l'inspector en cap d'ensenyament, però per aquest simple motiu, no?, d'haver estat col·laborant amb el govern de la República, va haver de marxar a travessar el Pirineu. Quan va acabar la guerra, doncs ja van tornar els tres germans amb la mare, Maria Cuyàs, i van tornar a Barcelona. Fill, per cert, de l'Eixample, del carrer Casanova amb Sepúlveda.
Sí. I que sempre ho portava, és a l'Eixample, jo recordo això. Sí.
També es diu que, bueno, Néstor Almendros va ser una mica obligat a ser un ciutadà del món, no? Cuba, Itàlia, França, Estats Units, diferents llocs on ha viscut, no? I Barcelona, doncs, de tant en tant, que venia bastant sovint en aquesta ciutat, no? També va fer un manuscrit quan era nen o molt jovenet que es diu Història del Patavino, el Matacuras i el Comitè Revolucionario, un títol bastant curiós, no?, que seria curiós llegir-lo actualment, no? També m'ha sobtat bastant que moltes fotos que hi ha al llibre pertanyen a un arxiu d'Albacete, no? Aquí no es conserva quasi res a Barcelona.
Realment, de manera centralitzada, hi ha fons documentals a la Filmoteca, bàsicament amb correspondència, però l'arxiu familiar, per un periple bastant particular, ha quedat dipositat al Centro de Estudios Albacetenses. És un periple bastant particular, que realment l'origen ve perquè el pare de Néstor era manxec, era natural d'Almansa. En el seu moment es va voler fer, ja feia anys que era mort Herminio Almendros, però Almansa el recordaven bastant, es va voler fer un centre cultural Herminio Almendros per recuperar la seva obra, però al final es va desdir l'Ajuntament. I tota la documentació, cartes familiars, que realment estaven en possessió de la germana gran de Néstor Almendros, que havien arribat a Almansa, doncs es va oferir acollir al Centro de Estudios Albacetenses i realment ho guarden, doncs, amb molta cura, i amb molt...
Està molt bé,
sí.
Néstor Almendros, un gran cinèfil ja des de petit, no?, perquè anava a veure totes les pel·lícules que podia, inclús participava en un cineclub que ja hi havia a la cúpula del Cinema Coliseum, ara teatre, i col·leccionista de programes de mà, aquells programes que ens donaven als cinemes antigament, no?, en la programació del cinema i de les properes pel·lícules que arribaven, no?, també li agrada molt una pel·lícula que comparteix amb l'Agustí, crec, Horizontes Perdidos, de Frank Capra, que a tu també t'agrada molt, no?, aquesta pel·lícula. Pues a Néstor Almendros també li agradava força aquesta pel·lícula, no? El Mercat Sant Antoni, un lloc que també anava sovint, no? sí, de la seva infantesa i joventut, no?
Sí, sí, a més són els records pues, que explicava el meu pare, no? Perquè realment el meu pare pues, vivia també aquí a l'Eixample, la meva àvia, i bueno, ell explicava perfectament, és que el Néstor era un fanàtic que a vegades jo havia d'anar a veure pel·lícules perquè em donguessin a mi el programa i perquè ell les col·leccionava i anar recollint pues, aquests programes de mà. I anar als Encants, doncs, per suposat, era la seva passió. Ell, de fet, a la seva autobiografia, també Néstor, diu que realment el seu gust cinematogràfic va començar a Barcelona i efectivament anomena doncs, amb molta veneració el cineclub que es feia a la cúpula del cinema Coliseum.
Va trigar com 10 anys a poder tornar a veure el seu pare, no?
Sí, sí, és un episodi molt trist perquè sí. Sí, Herminio Albendros va marxar aquí a acabar la guerra, és a dir, l'any 39, i Néstor va marxar pues, això, quasi 10 anys després, havent passat pues, això, tota la postguerra aquí. I llavors ell també, ja, això ho explica molt bé, en una entrevista gairebé ara també molt, molt mítica, en un programa del periodista Joaquín Soler Serrano, que explica com va ser aquest encontre, doncs que clar, no es coneixien abans tampoc, i doncs ell va arribar després d'una travessia en vaixell, i el pare, l'Herminio, va aconseguir burlar la quarantena, que havia de... clar, que ells arribaven, i Espanya era un país, Cuba era molt ric, i Espanya era un país doncs, que quarantenaven a la gent per por de que entressin malalties infeccioses. Doncs el pare ho va poder burlar, i doncs es van trobar, clar, en Néstor ja ha fet un home, no? I després un any més tard, primer va anar Néstor i un any més tard van acudir la mare, Maria Cuyàs, i els altres dos germans que s'havien quedat a Barcelona.
Per això moltes vegades la gent pensava que Néstor Almendros era cubà, no? Ningú s'imaginava que fos català, de Barcelona. Moltes vegades se'ls confonia, no? Perquè la seva estada a Cuba va ser més o menys llarga en dues etapes diferents, i moltes vegades no? Hi havia aquest tòpic, no? Néstor Almendros cubano.
Sí, sí, i a més, clar, Cuba realment va ser molt reivindicat, Néstor Almendros. Ell es definia ja una carta molt bonica, just quan marxa de Cuba, fem aquí un salt del temps, però que ell es definia com un català arran. Però alhora també hi ha un testimoni d'ell directe en una entrevista de ràdio, que ell era un home de sumar i no de restar. Per tant, que ell anava com adquirint, no? Doncs no la nacionalitat, però sí la cultura, no? I integrar-se en els països que coneixia. Per tant, sí que realment ell ja a Cuba, i això hi ha testimoni de Guillermo Cabrera Infante, no? El seu gran amic a l'època cubana, que escrivia la casa de Néstor era una casa catalana, perquè Maria Cuyàs, doncs, realment la llengua que parlaven a casa era el català, però clar, ell va integrar també coses cubanes, va integrar molt francès i després ell als Estats Units hi va treballar molt. I sí que jo vull potser remarcar que la seva parla, el seu català, era molt particular. Hi ha pocs testimonis sonors de sentir Néstor Almendros parlant en català, però és una meravella perquè barreja una mica el català amb el francès i l'accent cubà, que no el va perdre, de fet, i bé, és molt, molt particular i molt, molt agradable i molt elegant.
Bueno, aquí la Conxita després ens explicarà la seva trobada a Néstor Almendros, però sí que el va sentir bastant parlant
sí,
català, no?
Sí, perquè ell sempre volia parlar en català. Et deia, quan estic a Barcelona vull parlar en català, perquè tinc poques oportunitats de practicar i quan estic a Barcelona ho sento, però jo vull parlar en català. I jo deia, no, parlo en català, escolta, jo.
Sí, l'anècdota que va explicar l'altre dia a la presentació del llibre, el Jaume Peracaula, no?, de que ell... Néstor Almendros pensava que no parlava bé el català.
Sí, sí, sempre ho deia, que no el parlava bé.
I diu que el Jaume Peracaula que el parlava millor o l'escrivia millor que ell mateix,
sí,
no?
Sí, no, sí, ho deia. És que no el parlo bé i vull perfeccionar. Això recordo d'haver-lo vist una vegada també al festival. Bueno, no sé si
ja arribarem al moment.
Barcelona, que ho deia, és que no el parlo bé, i deia, home, que sí, no, tenia la mania que no el parlava bé, i per això ell volia practicar, perquè deia que no
sí.
El parlava bé.
Parlar, jo crec que el parlava molt bé.
Sí,
no, l'escrivia malament, clar.
Home, llavors, no, això ja no ho sé.
I llavors, doncs sí que va tenir interès, que jo, això és poc conegut, i també ho hem sabut arrel d'investigar, en aquest cas, de parlar amb Jaume Peracaula, que ell va dir, doncs jo vull aprendre a escriure bé el català, perquè, ja he dit, era gran escriptor de cartes, no? N'escrivia moltes. Vull aprendre a escriure el català, que faig moltes faltes. I sí, sí, les vegades que venia encara trobava temps per anar a rebre classes particulars de català.
Sí,
sí. I bé, això penso que diu molt, no?, d'ell, de la seva estima per la llengua.
Sí, tant, sí, sí, sempre ho deia, sí.
Bueno, a l'Havana, quan va arribar, es va trobar com a pez en l'aigua, vulgarment dit, a nivell de cinematogràfic, perquè es veu que a l'Havana havia 148 sales de cinema, indiques tu al teu llibre, no? I a més en versió original, perquè ja no existia el doblatge, en la qual Néstor Almendros va gaudir de veure moltíssimes pel·lícules que aquí no havia pogut veure a Barcelona, no?
Sí, 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 de fet això era conegut, però he de dir que la persona que em va d'alguna manera obrir, no?, aquest escenari del que representava l'Havana va ser, doncs, quan vaig entrevistar a Míriam Gómez, que era que és la viuda de Guillermo Cabrera Infante, que doncs, va ser un testimoni molt directe de com va arribar, doncs, Néstor, perquè al cap de poc ja es van conèixer. I clar, ella t'explica una Havana realment exultant, amb molts cines, molts més que Barcelona, tots en versió original. Però passava una cosa, que no hi havia cinemateca. I aleshores, al cap de poc, pues, bueno, Néstor va estudiar filosofia i lletres, ell diu, más para hacer contentos els meus pares que no per afició, perquè ell era al cinema. I al cap de poc, pues, ja va entrar en contacte, pues, amb gent molt jove com ell a l'Havana, i van fundar el primer cineclub, el cineclub Havana. I aleshores, doncs, com ho feien? Doncs en contacte amb la Cinemateca Francesa, que els hi podia, doncs, prestar, doncs, pel·lícules. Per tant, aquí també, imagineu-vos, un noi d'això, no arribava a 20 anys, i ja a posar-se amb aquestes iniciatives. I sí, sí, ell realment va quedar, bé, jo sempre dic, si heu vist el Padrino 2, no?, aquella Havana rica,
esplendorosa,
no? Sí, esplendorosa.
Molta,
sí,
màfia per allà, també, de casinos.
Molta màfia, i tant, sí, sí.
Sí, sí, els Corleone per allà també,
sí,
fent,
sí,
negocis.
Sí, sí, fent de les seves.
I aquell 31 de desembre del 1958, l'arribada de Fidel Castro i la sortida de Batista, el dictador de Cuba, no? El 1968 va votar, jo crec que el govern cubà li obligava, a dins de les 10 millors pel·lícules de l'any, l'obligava a votar pel·lícules russes o pel·lícules afins al règim de Castro, no? I ell es va obstinar per dir que no, que ell no volia votar una pel·lícula russa, i que va votar els 400 golpes de François Truffaut, no? Això va ser el 68, crec.
Abans, sí, perquè ell va marxar de Cuba el 62,
sí.
Seria el, doncs, això, el 59 pujar a Castro, doncs més endavant, ja quan el règim de Castro es va més sovietitzar, diguéssim. Sí.
I el 62 arriba a Barcelona, i aquí es fa molt amic de Terenci Moix i de José Luis Guarner, un, sí, dels millors crítics que ha tingut la nostra ciutat, no? José Luis Guarner és un gran crític cinematogràfic, i a més que va tirar endavant la primera setmana de cinema en color a Barcelona, després la Setmana Internacional de Cinema, i després el Festival de Cinema, que va durar 2 o 3 anys a la Rambla Catalunya, no? I bueno, van fer una gran amistat que va durar, en Guarner va durar molts anys, no?
Una gran amistat, sí, sí. Ell realment arriba al 62 aquí, desarrapat, pràcticament amb una motxilla. Només va poder treure d'estranquis una pel·lícula d'amagat, que havia fet a Cuba, amb l'esperança que aquest bueno, pel·lícula, un curtmetratge, per ensenyar-lo a Europa, no?, i poder-se obrir pas. I arriba realment paupèrrim, amb un viatge, després d'un viatge en vaixell molt, molt fatigant, no? De fet, Terenci Moix, a la seva també autobiografia, el volum que es diu Estranyo en el Paraíso, ho narra molt bé, no?, com va conèixer Néstor Almendros. Diu, va arribar, doncs, absolutament pobre, i el primer que van fer va ser acompanyar-lo amb uns grans magatzems a comprar-se un jersei, no?, perquè feia més fred aquí que allà. I al cap de poc va ser quan, no sé exactament com va ser, però sí que va ser a la seva arribada, coneix a José Luis Guarner, i aquesta amistat ja es va mantenir per sempre, amb una confiança, bueno, amb una autèntica devoció, per part mútua. Sí. Tant era la devoció que això, doncs, bueno, m'ho va... hi ha un testimoni que el propi José Luis Guarner ha escrit, que doncs, Néstor Almendros, quan va rebre l'oferta de Terrence Malick d'anar, de que fos el director de fotografia de Dies del Cielo, pues, Néstor no el coneixia gaire, i li va preguntar a José Luis Warner, diu, home, què et sembla, no? Aquest noi, diu, pues, diu, el Warner li va dir, home, ha fet males tierres, no? Badlands, i sembla un director prometedor, i va ser José Luis Warner que el va, amb molt bon criteri, vull dir, una mica un detall perquè es vegi la gran amistat que els va unir, i que això va fer que es mantingués durant molts anys, i fins als 80, Néstor Almendros va formar part, no, de la junta directiva d'aquest Festival Internacional,
sí,
de Cinema.
Sí, per això venia quasi cada any.
Venia,
sí,
quasi,
sí,
cada any.
Sí, que és, sí, quan, sí, jo l'havia vist. I,
ah,
bueno,
molt bé.
Sí,
clar.
Se'n va a París, i allà ho passa fatal durant 2 o 3 anys, no? I comença a treballar, té la gran sort de començar a treballar amb Barbet Roeder, Eric Rohmer, i posteriorment ja amb François Truffaut, no? Amb el director que ha fet més llarga carrera. Eric Rohmer, Barbet Roeder, Truffaut, Robert Benton, podrien ser els 4 directors, no?, que més va treballar en el seu moment Néstor Almendros.
Efectivament, sense por equivocar-nos, perquè ell mateix ho diu, eh? O sigui, Schroeder, Truffaut i Rohmer, ell sempre parla, a part de que van ser els directors que van impulsar la seva carrera, doncs que la seva manera de treballar, la seva sensibilitat, la seva permeabilitat, no?, a l'hora de col·laborar com a directors amb el director de fotografia, doncs que... o sigui, ell, Truffaut, li deia, vine a fer una pel·lícula amb mi, ho deixava tot,
sí,
i ell hi anava, eh?
Sí, sí.
I després és molt bonic perquè bueno, Truffaut va morir jove, no? De fet, l'any 84, i això Néstor, pues, el va deixar molt, molt, molt desolat, però llavors ja va ser quan al cap de poc va començar a treballar amb Robert Benton. La primera pel·lícula que va fer amb Robert Benton va ser Kramer contra Kramer, i hi ha una frase que ell deixa dit, Néstor, de dir, marxo Truffaut però me quedo Benton, no? I bueno, també en Benton va fer diverses pel·lícules.
Sí, l'última,
sí.
Billy Badgate.
Billy Badgate, sí, va ser l'última.
Sí, perquè a més Robert Benton, dins de ser un director nord-americà, era molt aficionat a la Nouvelle Vague, no? I, bueno, va estar en el guió de Bonnie and Clyde, que crec, no?, havia estat en el guió,
sí,
i crec que era una pel·lícula que també li van oferir a François Truffaut.
Li van oferir a Truffaut.
Bonnie and Clyde, que una vegada vista, que, dius, no tenia res,
no,
a veure
no,
amb el món,
no,
de Truffaut, no?
A veure, ell va dir que no, perquè no era una pel·lícula per ell, la va fer Arthur Penn, però sí, sí, li havien oferit, el que passa que ell va dir que no era una pel·lícula per ell i no la va fer. Però sí, Robert Benton estava en el guió. Sí, es veu que hi ha, no sé exactament, hi havia amistat o alguna cosa d'aquestes, perquè estaven com connectats.
Sí, s'havien conegut feia anys a França, Truffaut i... Néstor Almendros i Benton,
sí,
i no havien trobat l'ocasió fins al cap d'un temps, però Benton estava molt lligat, sí, sí, al cinema,
sí,
francès. Tenia,
sí,
connexió.
No sé exactament.
I Truffaut el va cridar Néstor Almendros per primera vegada a L'Enfant Sauvage, El Pequeño Salvaje, no?, perquè havia vist que havia fet una pel·lícula en blanc i negre amb Manuel Chaumont, no?,
sí.
I pensava que era el director de fotografia perfecte per rodar aquesta pel·lícula en blanc i negre, no? També és la pel·lícula que tu vas descobrir a Truffaut, no?
Sí, sí, va ser una pel·lícula que jo la vaig veure en un cine de barri, un programa doble, i a mi em va pensar que aquesta pel·lícula no és com les altres, no sé, vaig veure una pel·lícula, bueno, estranya, però a mi em va cautivar, vull dir, bueno, jo dic, quina pel·lícula més rara, però diferent de tot el que havia vist jo fins a llavors, i amb un cine comercial, també és estrany, que s'estrenés comercialment, i bé, i a partir d'aquí, doncs, pues vaig començar a seguir... I bé, vaig descobrir un director que era, home, les altres no són tant, però sí, sí, un director a seguir. Bueno, jo llavors era molt jove, o sigui, però clar, per això em va cridar molt l'atenció aquesta pel·lícula, molt.
I a
sí, sí, quasi és... la meva pel·lícula preferida, o de que, no sé,
I a partir d'aquí, no? Trifo, Néstor, Almendros, ja vam fer un duet ja fins a la darrera pel·lícula, que curiosament també va ser
blanc
i negre, no? Vivant del Domingo.
Sí, sí, sí. Bé, i el fil Almendros-Trufó, Trufó-Almendros, com li vulguem dir, jo no em cansaré de dir que és que dona per un... És que té una poètica narrativa fins i tot, no? Perquè, clar, Néstor fa una, com has comentat, fa una defensa aferrissada dels 400 cops quan és a Cuba. Ell feia de crític també
és veritat,
en aquella
igual que
època.
Trufó va començar també com
exacte,
crític.
Sí, sí. Llavors, doncs allà a Cuba van dir els crítics han de votar la millor pel·lícula exhibida, no?, amb el circuit comercial, i ell els 400 cops va quedar fascinat, i això va ser potser no l'inici del tot, però un desencadenant del seu enfrontament amb el govern cubà, que el va obligar al final a haver de marxar. Va començar defensant a Trufó. A partir d'aquí li ofereix el Nen Salvatge. Aquí hi ha una desviació, no?, que qui veu el Nen Salvatge, l'Enfant Sauvage, és Terrence Malick, queda fascinat i veient l'Enfant Sauvatge diu: vine amb mi a fer Dies del Cielo, no? I després tornem al camí Trufó, acaba filmant les dues últimes sagues del personatge d'Antoine Doinel, que va començar amb els 400 cops, i és molt bonic perquè l'última, quan l'estava rodant, ara no recordo exactament, els 80, però havia aconseguit que la seva mare, Maria Cuyàs, un dels escassíssims permisos, i el detenia a París amb ell. Mm. És a dir, ell va rodar l'última saga d'Antoine Doinel, que havia començat anys enrere amb els 400 cops, ell fascinat, tenint la mare.
L'amor en fuit, era.
Sí,
en fuit.
Exacte. Pues tenia la mare.
Era fluixeta la pel·lícula, eh?
Sí, a vegades sí, revisites Trufó. Ara, per mi, el Nen Salvatge no...
No,
té una poètica molt...
Ja és molt diferent, sí, és una altra cosa.
No, és intemporal, no?
Sí, com els 400 golpes.
Sí, això mateix.
Inclús la piel dura, que també retrata el món de la infància, de l'ensenyança. La Jean de Poix, que també està molt bé, no?
Sí.
Bueno, estem parlant amb Laura Gavaldà, amb un llibre editat per l'editorial Coma Negra i a l'Ajuntament de Barcelona, El retorn de Néstor Almendros, un personatge desconegut per als catalans, però que va ser un català nascut a Barcelona, a una llarga carrera cinematogràfica.
Aquests personatges avui en dia, tu també preguntes qui és Trufó i tampoc ho saben, ni qui és Romer. Romer encara va treballar fins que tenia 90 anys, però no ho saben la gent. No,
desgraciadament no. Woody Allen i poc més, no? Possiblement, no? Continuem. Dies del Cielo, que tu dius, l'any 1978, ell estava rodant Canvió de Sexo amb Vicente Aranda, la primera i única pel·lícula que va rodar a Catalunya, a Barcelona, i ja havia intentat que el contractessin, no? Però tothom pensava, no sé per què, que era un home molt car, no? A nivell...
Bueno, és que era, a veure, era car. Jo recordo que alguna vegada ho havia comentat. Ell deia, és que es pensen que sóc car. Sí, sóc car quan puc ser-ho. Però si a mi una pel·lícula m'interessa, bé, feia les de Trufó, aquestes que eren d'un pressupost baixíssim,
sí,
i les feia.
Sí.
Per què? Pues perquè li interessava.
Perquè li interessava, efectivament. Clar. I aquí hi ha un desmentís que això posa amb testimoni de Jaume Pere Caula, que li havia dit moltes vegades. Jo vull que el projecte sigui bo i amb temps per preparar-lo.
Sí.
I pel que sembla, aquí hi havia una altra manera de treballar, doncs que ell no tenia temps. És a dir, la preparació per ell era fonamental, parlar-ho amb el director, quina atmosfera volia crear, revisitar amb pintors, que això hem de dir que tenia aquest pòsit familiar, no? Perquè casa del seu avi, un antiquari, l'avi Cuyàs, l'avi matern, hi havia una biblioteca magnífica d'obres d'art, els portava a museus, doncs ell el que volia era preparar amb suficient antelació l'obra. I no era tant un tema econòmic com de manera de treballar.
Uh-huh. Sí, no? Jo m'adapto.
Exactament.
Quan estic a Hollywood, sí, allà cobro el que tinc que cobrar,
sí,
però si estic aquí, m'adapto aquí.
Sí.
Però no va... Potser si, si hagués viscut més anys, potser sí.
Sí, una mica això ho deia el meu pare. ens imaginàvem Néstor, no? Pues tornant ja com va morir amb 62 anys, doncs tornant encara, pues ja una mica amb la prejubilació, fent alguna cosa, però vivint aquí més tranquil·lament i, bueno, per desgràcia, no hi va ser a temps. Sí, sí.
I és curiós, Dies del Cielo li va donar l'Òscar, que li va entregar Quim Novak, per mi, magnífic. Sí, primer guanyar l'Òscar i segon que Quim Novak t'ho doni, no? Que per cert ha fet 92 anys ara fa pocs dies, no?
Sí,
i James Coburn també estava en ell, no? I Dies del Cielo, que el va trucar Terrence Malick durant el rodatge de Canvi de Sexo, també no lo va poder acabar de rodar, Néstor Almendros ho explica al seu llibre, perquè ell va fer 50 i pocs, quasi dos mesos de rodatge, però és clar, tenia compromès la nova pel·lícula del Truffaut, L'hombre que amava les mujeres, que tenia que començar un dia concret, i ell va dir, pues mira, va arribar en aquest acord amb Terrence Malick, i la pel·lícula la va acabar un altre director de fotografia, Haskell Wessler, no? Sí. Curiós, però bueno, que ell se m'ha portat l'Oscar merescudament. Després Kramer contra Kramer, Robert Benton, el que tu dius, i arribem a l'any 1979, sí, la Setmana Internacional de Cinema de Barcelona, on el seu amic José Luis Warner li prepara un gran homenatge en diverses pel·lícules, i aquí som una petita anècdota de la trobada de Conchita amb Néstor Almendros a través d'un director molt amic seu.
Sí, del Truffaut, jo, bueno, el coneixia i... bueno, a veure, és que no sé com explicar. Jo, a veure, coneixia Truffaut perquè havia intercanviat correspondència. Personalment no el coneixia. Però llavors resulta que venia aquí a Barcelona i tal, i, bueno, i em va trucar el José Luis Warner i em va dir: "Le llamo de parte de François Truffaut", que em vaig quedar, dic, què diu aquest home ara? "Que le quiere invitar a, bueno, a ver estas", que feien El amor en fuit i La xambra verta, que eren les dues pel·lícules que no sabien estrenat aquí perquè van ser un fracàs total a França i aquí ja no les van portar, però les feien al festival, no? Que llavors era la setmana de cine allà a Montjuïc, i sí, bueno, que le queremos invitar, no sé què, clar, diu, vaya información allá y allí le darán las entradas. Vale, vaig anar allà, vaig anar amb una amiga, es pot dir la Joana Raja, es pot dir, i sí, i llavors estàvem allà i la noia que havia allà a recepció diu, espera un momentito, llavors va sortir José Luis Warner i em diu, mire, diu, aquí está Néstor Almendros que la quiere conocer, i jo dic, a mi? Em vaig quedar així, encara me'n recordo d'això, diu, sí, la quiere conocer a usted. Vaig entrar i vam entrar allà, jo, mare de Déu, ara aquest home què voldrà? Però jo estava, i clar, llavors el primer que em va dir, diu, vostè és catalana, no? Dic, sí. És que jo vull parlar en català. Dic, ja pot parlar en català, ja. I li pregunta també la Joana, vostè? I ella diu, sí, sí, jo també sóc catalana. Va, doncs parlem en català, eh? Val, molt bé. I bueno, va començar a preguntar coses, era molt, o sigui, parlava molt, però era molt proper, et feia sentir molt bé, va començar a preguntar coses, no sé què, no sé quantos, i molt així, i jo dic, ostres, i bueno, al final, pues res, vam estar parlant una estoneta, i bueno, vam marxar, clar, i però vam quedar les dues, vam sortir d'allà, vam dir, ostres, això ens ha passat a nosaltres. I després, quan va vindre el Truffaut, pues vam fer un sopar, que van vindre la Margarita Rivière i el seu marit, que era el Jorge de Cominges, i algú més, no recordo. I bueno, em van convidar al sopar amb ells, i bueno, va ser un record molt bonic. I després el Néstor Almendros em va acompanyar a casa meva. Em va acompanyar. No recordo si va ser amb un taxi o amb un cotxe d'aquests del festival. Però
és el més important, que t'acompanyi una figura com Néstor Almendros a casa.
Mai a la vida.
Com si era en patinet. Ah, no, que llavors patinets no hi havia.
Home, escolta, de veritat, eh?
Un record imborrable,
sí,
no?
Home,
per sempre.
Per mi sí, molt, sí, sí. Molt, molt. I bueno, és igual, ja...
És que era molt cavallerós.
Molt, sí, era supereducat, molt. Era una persona d'aquelles tan educada, que de la manera que parlava i de la manera que tenia la gent, era supereducat. I bueno, després va haver alguna roda de premsa i això... I després, clar, jo ja em vaig aficionar al festival i quasi cada any el veia. I bueno, pues allò, a més a mi em deia nena, potser no se'n recordava del meu nom.
Però perquè ara que dius això de nena, a la, bueno, les famílies catalanes, sí. La nena, no?
Sí, jo dic.
I de fet a la germana gran, la Maria Rosa, a la correspondència li diuen la nena. Ah, o sigui que la paraula nena no és el pejoratiu,
no,
potser que ara ens molesta.
Dic, no,
era familiar.
No. Sí, perquè em deia, nena, sí. Nena, i jo pensava, sí. Això és que no se'n recorda del meu nom, i em diu nena, ja està.
També és possible perquè era molt despistat, eh?
Per això,
això també
per
era un tret això, que
despistat. Però bueno, aquesta és la meva experiència, i després alguna vegada el havia vist, ja, últimament, ja, al mercat de Sant Antoni. Ah. Ja he vist alguna vegada, sí. Que llavors ell ja vivia aquí a Barcelona, ja tenia pis, suposo.
Sí. Ja havia vingut la seva mare de Cuba.
Sí. I l'havia vist alguna vegada al mercat de Sant Antoni.
Mira, veus, ell tornava, eh? Ell sempre volia recuperar el record.
Sí.
Recordo
sí.
Doncs, aquest dia que he comentat, que el dia que jo vaig conèixer, doncs, preguntava coses de la infància, records d'infància. I a Calders, el manuscrit que has comentat, no? Realment a Calders se'l recorda anant a parlar amb la gent gran del poble, de records, s'apuntava, expliqui'm coses de la guerra, o sigui, era que va voler retornar molt als orígens, i prova és que doncs, ell va sol·licitar que les despulles doncs, tornessin a Calders.
A Calders, no, sí, jo no conec el poble, però bueno, sí, tinc un record molt bonic, la veritat és
anirem,
que sí.
Anirem, Conxita, perquè realment, llegint el llibre, tens ganes de veure Can Cuiàs, el cementiri, no? Sí. I altres.
Val la pena.
I el forn, que tu parles d'un forn també, i comprar el pa allà.
Allà sí, pots comprar el pa.
Sí.
I tant. Bueno, Néstor Almendros i Francesc Truffaut van tindre un grandíssim èxit de crítica i de públic amb l'Último Metro,
sí.
Que va guanyar 10 premis César.
Ja era hora, perquè portava molts fracassos, molts. Totes les últimes pel·lícules havien anat molt malament. I quan van vindre precisament a l'any 79, anaven a començar el rodatge de l'Último Metro. I l'altre any, perquè ells van prometre que l'altre any el festival estaria a la pel·lícula. I l'altre any va venir Néstor Almendros, però el Truffaut no va vindre, però ell sí que va vindre a presentar la pel·lícula, L'Último Metro, que després es va estrenar, clar, això va ser el festival, després es va estrenar posteriorment i va ser quan va guanyar tots els Césars, habidos i por haber. I llavors es va notar, perquè ja hi havia més ànim per part del Truffaut, que jo vaig, clar, més o menys, vaig seguir, bueno, tenint
una relació epistolar.
Sí, més o menys. I bueno, hi havia anat jo també a París, a casa seva, bueno, casa seva no, a la productora.
A la productora, Le Film du Carlos.
Sí, perquè ell quan se'n va anar em va dir, ah, sobretot si vens a París, doncs vine'm a veure, no sé què, em truques, i jo, doncs clar, doncs vaig a París.
Bueno, pues,
I llavors pues, bueno, es va notar, quan lo de L'Último Metro es va notar molt, perquè ell estava bastant d'això, perquè esclar, totes les últimes pel·lícules havien anat molt malament, però molt. Inclús aquestes dues que he dit no es van arribar a estrenar aquí comercialment, perquè ja a França van anar malament, pues ja no. I no, L'Último Metro va anar molt bé, i després ja va ser La Mujer del Lado, que també va anar bé, i a l'última, Vivant Dimanche, que bueno, també va anar bé, però ja va ser. Bueno, i l'últim que van fer els dos van ser la restauració de Les Dues Ingleses, i
sí.
Això va ser l'últim que van fer.
Aquí hi ha un testimoni molt bonic també, sí. Sembla ser que quan es va exhibir Les Dues Ingleses i L'Amor, van, per temes comercials es va haver de tallar, i Truffaut es va enfadar molt perquè, bueno,
ell va dir, mira, ho faig perquè ho tinc a fer, perquè la United Artists, que és la que tenia els drets, li va dir que la pel·lícula era massa llarga.
Massa llarga, sí.
I ell ho va fer perquè ho havia de fer. Sí.
I després es va realment aconseguir, no?, la versió original, i ja Truffaut es veu que ja estava molt malalt, però sí que li va fer l'encàrrec a Néstor Almendros que quan s'exhibís que fos ell qui presentés, perquè ell ja no hi podia ser. I això, doncs, hi ha un testimoni directe que és Natxe Diac, el qual va ser molt amable també de voler parlar amb mi i de donar el seu testimoni. Natxe Diac, un gran personatge, va ser molts anys el director del Miami Film Festival, amic de Néstor, molt emocionat. Faig un parèntesi, a totes les persones que vaig demanar, em dic Laura Gavaldà, estic treballant sobre Néstor Almendros, o sigui, una obertura absoluta, una devoció que sentien, que dic, és que aquell llibre ha sigut complex, però ha sigut fàcil, perquè
sí,
tothom se t'oferia. Doncs Nat Chediak va ser el que va testimoniar que realment Néstor, quan va haver de tornar a presentar la versió bona,
sí,
no?
l'original,
estava com un homenatge pòstum al seu gran amic i que se sentia molt, molt responsable.
Sí, això va ser l'últim que van fer junts.
Sí.
Parlem de l'any 1984, que va ser un any molt important per Néstor Almendros, la sortida de Cuba de la seva mare i l'arribada a Barcelona, on va viure els seus darrers anys, no? En un pis al carrer Provença, crec que dius tu al teu llibre. També el documental Conducta Impròpia, que va guanyar el premi al millor documental a la Setmana Internacional de Cinema de Barcelona.
Sí, sí, que va vindre ella a presentar-lo també, sí.
I La desgràcia de la mort de François Truffaut, el mateix any, dins de tot, diverses coses que el van afectar positivament i negativament, no? I, bueno, ell va continuar treballant, inclús tenia projectes com fer un documental sobre les Olimpiades a Barcelona, el 92, però desgraciadament ens va deixar el 4 de març del 1992, no? Després d'una malaltia va ser el SIDA, una època en què molta gent va morir d'aquesta malaltia que realment va assolar el món, no? Abans que arribessi la pandèmia del Covid, no? I tot això està reflectat en aquest llibre, Laura Gavaldà, El retorn de Néstor Almendros. Per què aquest títol? Pel retorn a Calders o per que la gent recordi amb ganes i emoció a Néstor Almendros? Per què el nom?
Doncs són les dues coses, eh? El retorn físic d'ell cap aquí, perquè realment no ho va deixar dit, no? Ell va morir de SIDA, molt dramàtic, va ser d'aquesta generació d'homes que el SIDA va realment asolar, eh? I el seu marmessor va deixar dit que les cendres tornessin a Calders, on 2 anys abans havia comprat un nínxol. Era una persona, en certa manera, no calculadora, però com previsora, diríem, eh? Llavors hi ha aquest retorn físic, i també hi ha el retorn, doncs, com molt bé dius, de voler apropar aquesta figura al gran públic, perquè dins del món, no?, del món professional, Néstor Almendros segueix sent una figura coneguda i venerada, però molts pensem que és una llàstima, doncs, que una persona nascuda aquí amb el seu bagatge i els seus èxits i el seu exemple de vida, doncs realment és digne de ser recordat. Mm.
I està molt bé l'epíloc, on parles d'aquesta hora màgica, no?, on Néstor Almendros, d'un nen de 8 anys, a un turó del poble de Calders, va descobrir aquesta il·luminació, aquest arribada del capvespre, aquesta il·luminació especial que sempre podem trobar en determinats llocs de Catalunya o del resta del món, no?, i que va, anys després, utilitzar per rodar moltes escenes de Dies del Cielo. Un llibre molt recomanable, molt amè, i que realment el pots llegir d'una tirada ben bé, o en 2 tirades, si vols. Editorial Comanegra, Ajuntament de Barcelona, Laura Gavaldà, mestra. El retorn de Néstor Almendros, un gran català, director de fotografia, i per sobre de tot una gran persona. I esperem que tingui molt d'èxit el llibre. I moltes gràcies per vindre avui a parlar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.
I ara tanquem ja el programa Món Cultural, escoltant la meravellosa música de George Delery, no? Per Les dos ingleses i l'amor, o Les dos ingleses i el continente, perquè
sí,
té aquests dos títols.
No, a veure, Les dos ingleses i el continente és el títol original. Aquí, el de l'amor, li van posar aquí.
Un fracàs, lamentablement, però una bellíssima pel·lícula.